James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui parlarem de ciberseguretat i més concretament del Pegasus. I per fer-ho tenim avui a l'entrevista el director del màster de ciberseguretat de la UPC School i també coordinador de l'Oficina Tècnica de Formació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. M'estic referint al Manel Medina. Manel, doncs la primera pregunta és evident, és què és Pegasus? Com el definim?
El Pegasus és un programa d'espia que s'instal·la amb dispositius d'Apple, dispositius mòbils d'Apple d'iOS. I llavors, doncs, com qualsevol programa espia, doncs, intenta mantenir-se amagat dintre del dispositiu mòbil el màxim de temps possible, perquè d'aquesta manera, durant el màxim de temps possible, podrà aconseguir extreure informació d'aquell dispositiu i utilitzar-la per conèixer les activitats de la persona que l'utilitza.
No, només funciona amb dispositius iOS? Android, no?
No, amb Android s'utilitza Candiru, que és un altre programari espia que és molt famós també. Està al mateix nivell de fins i tot Candiru podria ser més perillós que Pegasus. No? El que passa és que Pegasus, com l'utilitzen usuaris d'Apple, que són dispositius més cars, que en general doncs, els PIPs de les empreses, els directius polítics utilitzen aquest tipus de producte que dona més classe, doncs, s'ha fet més famós, però cal dir-ho, en realitat es pot extendre molt més perquè, evidentment, hi ha molta més base d'Android.
Vale. Lo curiós és que els virus acostumen a ser unes coses amagades que entren dintre els nostres dispositius i que els fan anar hackers o gent, però sembla ser que el Pegasus és un producte comercial, que hi ha algú que el fa i que el ven, i fa una factura. O sigui, és transparent vendre'l.
Bueno, és que, en realitat, tots els malwares, tots els programes maliciosos, tots els virus, tots els exploits, ho fan empreses. O sigui, són empreses que són cibercriminals, cibermàfies, digue-li com vulguis. En aquest cas, la diferència és que, com tu dius, en lloc de vendre-ho en el mercat negre o en el mercat amagat, soterrani, doncs es ven directament, com tu dius, en factures per una empresa i aquesta empresa doncs ho ven a estats i governs amb la idea d'ajudar-los amb la lluita contra el terrorisme i contra el tràfic de menors i contra el tràfic de drogues.
Val, o sigui, està fet...
En el contracte han de fer ni catús,
Ok. Qui, no sé si és conegut, o qui és el fabricant o qui és el país que el fa, d'on surt?
Sí, és NSO, que és una empresa israelita que ha desenvolupat aquest producte.
Com a curiositat, què val? Me'l vull comprar.
Bueno, suposo que hi ha negociacions, però en principi el que se sol dir és que són 500.000 euros d'entrada, diguem, de llicència, i després 50.000 euros per usuari. Aquest és el preu estàndard que s'ha publicat per ahí que es fa.
Increïble, increïble. Val, ara, com s'infiltra? Perquè tu i tots els que us dediqueu a això sempre ens doneu consells, ojo, tal, qual, per evitar un virus. Però aquest sembla que és inevitable, perquè és que li foten a gent molt preparada. O sigui, com arriba a infiltrar-se?
Bueno, hi ha diverses maneres d'infectar els ordinadors i els dispositius mòbils en particular. En general, el que es tracta és d'enviar-te un missatge, que pot ser SMS, o missatgeria instantània, o WhatsApp, o el que sigui, enviar-te un missatge i llavors tu, quan obres aquest missatge o visites una pàgina web que està referenciada en aquest missatge o et descarregues un fitxer, una imatge o un GIF que hi ha en aquest missatge, doncs això et contamina l'ordinador. ¿Vale?
L'ordinador, no, el mòbil, no? Perquè entra el mòbil.
Sí, el dispositiu mòbil, perdó, sí. I la segona opció és que ho faci mitjançant aquesta primera opció, diem que tu reps el missatge i segons el contingut del missatge, si és més o menys sospitós, doncs pots deixar d'obrir-lo i no passaria res, no? La segona opció és que ja només, o sigui, que t'arribi un missatge o t'enviïn a una pàgina web en la qual hi hagi una vulnerabilitat de dia zero, que diem nosaltres, i que llavors enviant aquesta, o sigui, intentant-se connectar amb el teu dispositiu mòbil, es pot aconseguir que que es carregui el programari espia en el teu dispositiu. No?
Vale,
o sigui... I encara hi ha una quarta possibilitat,
sí, sí,
que és que tu que tinguis una vulnerabilitat que es diu de zero clic, és a dir, sense clic. I és que tu, només rebent el missatge o rebent una trucada, encara que no contestis la trucada, encara que no obris el missatge, ja directament contamina l'ordinador. No? Per tant, diguem, estem molt exposats en aquest sentit. No?
Sí, el que estem tranquils, almenys jo i molts dels que ens estan sentint, és que perquè m'espien a mi, primer s'han de comprar el programa per 500.000 dòlars i després han de pagar 50.000 euros només per entrar al meu telèfon. I de moment no crec que el meu telèfon valgui 50.000, amb la qual cosa em quedo bastant, bastant tranquil. Vinga, ja s'ha infiltrat.
No, però la qüestió, el problema greu de Pegasus és que no és que tu valguis 50.000 dòlars, o 50.000 euros, no? Sinó que la teva dona, el teu amic, el teu jefe valguin aquests diners. I llavors, a través teu, puguin arribar a escoltar les converses que tens amb aquesta persona, els missatges que intercanvies amb aquesta persona. Diguem que el que, des del meu punt de vista, marca la diferència d'aquest afer d'atacs que hi ha hagut, és que no s'ha espiat a l'Angela Merkel o al Jeff Bezos, sinó que s'està espiant a persones col·laterals que, en principi, no s'haurien de sentir potencials víctimes, com tu has comentat ara, no? Com podria ser-ho jo. No? I que, per tant, doncs, tenen la guàrdia una mica baixa. No? I però que, en canvi, permeten que tu puguis conèixer els moviments de l'altra persona o anar infectant l'altra persona, perquè si l'altra persona, li passen... Bueno, en general, aquesta gent, habitualment, cada dos mesos, com a màxim, canvien de dispositiu i se'l neteja completament. No? Per tant, un cop infectat, doncs, cada dos mesos o cada mes o cada temps que sigui que es fa aquesta neteja, s'ha de tornar a comprimir, s'ha de tornar a infectar el dispositiu. No? Llavors, clar, si una persona propera a tu té el dispositiu mòbil infectat, cada vegada que te'l netegen, te'l tornarà a infectar una altra vegada. No?
Vale, ja estem infectats. Què és capaç de fer? Ja el tinc a dintre.
Bé, doncs aquests programes, com tu has dit, són cars i, per tant, doncs, tenen possibilitats d'incorporar diferents mecanismes de compromís i poden fer moltes coses. No? Poden espiar, com deia abans, els SMS, missatgeria instantània, pràcticament tot el que fa l'ordinador, tot el que fa el dispositiu mòbil, les comunicacions que fem per les xarxes socials, O sigui, tots els intercanvis de correus electrònics que fem des del dispositiu, ells ho poden veure, no? Però també poden activar la càmera, poden activar el micròfon, poden consultar els arxius que hi ha guardats en el dispositiu. Evidentment, quan entrem les contrasenyes, les poden veure i, per tant, poden accedir als nostres serveis fora del dispositiu mòbil. I per tant, doncs, és un sistema, la geolocalització la poden activar, desactivar, les trucades de telèfon les poden gravar i veure-les. O sigui, poden, pràcticament tot el que està amagatzemat en el dispositiu mòbil o s'interacciona amb l'exterior, ho poden veure.
Si el tinc en modo avió o el tinc apagat, també, perquè ja fa tantes coses que és capaç de funcionar amb el mòbil apagat. Bueno, si li trec la bateria, sí. Suposo que no, però...
Sí, bueno, els últims... Bueno, els dispositius moderns ja no pots treure la bateria. Per
no, tant, clar.
Diguem, l'única opció és ficar-lo dintre el micrones o dintre el frigorífic. Llavors allà, més o menys, estem relativament protegits. Però sí, encara que el dispositiu... Encara que no en mode avió, encara que el dispositiu estigui apagat, es pot aconseguir extreure informació.
Val, però com diem, feta la llei, feta la trampa o feta una cosa, sempre surt la contra. No hi ha protecció? Bé, ara tornem de seguida a veure si hi ha o no hi ha protecció, a veure què ens respon el Manel. Jo volia fer una pausa per recordar-vos que moltíssimes pàgines web que visitem veiem que els continguts no estan actualitzats. Hi ha notícies de fa 4 mesos o, en el pitjor dels casos, notícies de fa 4 anys. Això realment és negatiu per la imatge de la teva empresa. A Tertúlia Digital ens ocupem de mantenir al dia els continguts de la teva pàgina web, i no solament els continguts, sinó les actualitzacions de tots els mecanismes que la fan funcionar, la seva imatge, el seu look, les seves fotografies. En definitiva, si vols tenir la teva web al dia, contacta amb nosaltres a Tertúlia Digital. El nostre e-mail és hola@tertuliadigital.com. Repeteixo, hola@tertuliadigital.com. I ara sí, tornem amb el Manel Medina i continuem amb la nostra entrevista sobre el Pegasus. Cosa sempre surt la contra. No hi ha protecció?
Bé, la protecció és, com deia abans, idealment restaurar el dispositiu a la configuració de fàbrica, és a dir, tenir el mínim d'aplicacions instal·lades, de manera que amb la configuració de fàbrica ja podem sobreviure. Com a molt, doncs, es pot instal·lar Signal o algun sistema de missatgeria instantània i tal, i alguna cosa de correu electrònic, però bueno, tenir el mínim d'aplicacions instal·lades i tot sovint reiniciar-ho a configuració de fàbrica. Si no fem això, altra opció és apagar-lo i encendre'l, no? Perquè algunes versions de Pegasus, per evitar que es pugui detectar que el telèfon ha estat infectat, només tenen una còpia en memòria, diguem, en memòria executable. I llavors, quan apaguem l'ordinador, desapareix. Perdó, quan acabem el mòbil, desapareix i s'ha de tornar a infectar una altra vegada.
Sí, has dit una cosa
que... I després, doncs, tenir molta cura a la navegació, els missatges que rebem i tal, no obrir-los.
Això per descomptat, com sempre. Però ara has dit, hi ha alguna forma de detectar que estigui infectat? Bueno, jo no, però els tècnics. Hi ha alguna forma de... Ells poden detectar que està dintre el monstre, el Pegasus?
Sí, en realitat hi ha alguns aplicatius. Amnistia Internacional, per exemple, ha desenvolupat un aplicatiu que més o menys automàticament mira els logs de les connexions que ha fet el dispositiu mòbil de transferència de dades als sistemes, i llavors ells saben més o menys l'històric dels servidors d'aquesta empresa NSO on s'envien tota aquesta informació. I llavors, si detecten que el dispositiu mòbil s'ha connectat amb aquests servidors, ja saben que hi ha hagut una exfiltració de dades. No?
Sí, però de tota manera resulta curiós que si existeixen aquestes contramides, i com polítics i grans empresaris són espiats? Vull dir, què passa? Que no hi ha consciència de seguretat? No apliquen tot això que ara ens estàs explicant tu?
Molts no apliquen, perquè no sospiten que puguin haver estat víctimes d'això, no? Amb aquesta moguda, bé, fins ara s'havia espiat a persones puntualment, persones amb, diguem, de les quals se'n podia treure un rèdit econòmic important de la informació que coneixien i que intercanviaven aquestes persones. Ara, diguem que ha baixat una mica el caché, diguem, de les persones que s'espien i tothom està una mica més, com deia abans, pot estar una mica més sospitós dels compromisos que puguin tenir, no? Però la veritat és que la majoria de la gent no apaga el mòbil mai, no?
No. I una pregunta curiosa. No existeixen clons? Perquè hi ha clons de tot i la típica cosa que la compres al bazar xino de la cantonada. No hi ha Pegasus així de pacotilla però molt més baratos que també fan coses?
Sí. Hi ha fins i tot programes espia gratuïts, open source, que es poden instal·lar i que els utilitzen, per exemple, els adolescents per espiar-se, bueno, per espiar-se i per fer ciberbullying, malauradament, no? Però són programes que, clar, són molt més senzills i per instal·lar-lo has de tenir accés físic al dispositiu per tu connectar-te a aquella web, baixar-te el programa i instal·lar-lo. Instal·lar una aplicació i llavors, si la persona que utilitza el dispositiu habitualment no se n'adona que li han instal·lat una aplicació perquè en té 50 d'instal·lades, doncs li poden activar la càmera, el micròfon i tal, i després pues, fer-li algun tipus de xantatge més o menys emocional.
Val. Tornant a l'inici, que aquest programa es va crear amb la bona intenció de perseguir doncs, la droga, la pederàstia, sí. etcètera, hi ha casos coneguts de que ha estat efectiu? Saps alguna operació que hagi funcionat?
No, la veritat és que operacions que, diguem, de lluita contra el cibercrim que s'hagin realitzat a través de Pegasus, no, ho hauria de mirar.
No, evidentment, no és una pregunta per tu, però era
perquè,
principalment...
Perquè, clar, les que han sortit a la premsa són les que són de polítics o, sí, gent, sí, sí. o gent important que no tenien dret a fer-ho, no?
Sí.
Quan es fa una redada i es capturen cibercriminals o mafiosos o gent de la droga, no diuen com han arribat allà, perquè d'alguna manera estan ensenyant les seves cartes. No?
Ah, evident. Manel, estem arribant al final del temps que tenim per aquesta entrevista. Ara baixem una mica més a terra. Ens està sentint aquest programa va adreçat a empresaris de la PIME normal i corrent. Quina és la situació actualment de la ciberseguretat? I centrem-la aquí, a casa nostra, a Espanya o a Catalunya. Realment hi ha atacs, la gent es protegeix, passen de tot. Quina és la situació?
Bé, la situació és que hi ha màfies que ofereixen serveis de ransomware as a service i que s'estan utilitzant per atacar moltes empreses, grans i petites. La tendència és atacar grans empreses perquè es pot treure més rendiment. Comencem a tenir serveis oferts a les pimes de CISO as a service, no? És a dir, responsable de seguretat informàtica com a servei, perquè una petita empresa no pot, evidentment, contractar una persona especialista en ciberseguretat i si la contractés, al cap de 2 mesos li marxaria perquè s'avorriria. I també hi ha sistemes de monitorització de la xarxa, de gent que quan hi ha un incident de seguretat et poden ajudar a netejar els teus ordinadors o els teus dispositius mòbils. I en aquest sentit, jo crec que estem guanyant bastant, no? Però d'altra manera encara hi ha molta gent que no coneix com protegir-se, no? I malauradament, pues, quan hi ha un atac, pues, es perd molta informació.
Quin és l'atac més comú actualment? El ransomware, el segrestament de la informació?
Sí, Sí, jo crec que amb petites empreses, potser és el ransomware, amb grans empreses i administracions públiques també hi ha l'atac del compromís de correu electrònic del CEO, el Business Email Compromise o CEO Fraud, amb el qual canviant les dades d'una factura d'un proveïdor es aconsegueix que els pagaments es facin amb una compte corrent diferent, no?
Bé, ara sí que ens queda un minutet, que te'l deixo aprofitar per com deia aquell programa de fa 1.000 anys, el último consejo final de belleza, en aquest cas de seguretat. Vinga, de
Sí,
seguretat.
l'últim consell, jo diria, el que estem dient ara és recuperar les dades. És a dir, tothom fa còpies de seguretat i pensa que tenint còpies de seguretat està feliç i content, però el que heu de fer és buscar un dispositiu, un servidor en el qual pugueu recuperar les dades de la còpia de seguretat. O sigui, fer un exercici de recuperació, perquè és l'única manera de saber que les còpies estan ben fetes i que serveixen d'alguna cosa, no? Perquè a vegades la gent no fa experiència. En general, fer ciberexercicis de phishing, fer ciberexercicis d'enviar missatges a veure qui pica dintre de l'empresa, això és molt important.
Bé, doncs sí, realment, realment ens cal una educació a tots per no ser atacats o no caure. Ara sí, hem arribat al final. Manel, moltíssimes gràcies. Com dic sempre amb els casos com el teus, d'aquí poc o d'aquí uns mesos tornarem a contactar perquè aquest és un tema absolutament viu que canvia dia a dia. Res més, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
TocTech. Ara la Marta Clua ens presenta una novel·la amb un toc tecnològic.
Hola a tots i a totes. Aquesta setmana a TocTech parlarem de les amistats i ho farem amb Inbox de la Care Santos, publicat el 2020 per EDB. Us faig una breu ressenya d'aquesta història. La novel·la comença amb un correu electrònic que l'Alexia, una jove de 16 anys, envia a un escriptor molt famós que ella admira moltíssim, en Benedict Woodward. L'objectiu de l'Alexia és clar. El vol convidar a la llibreria de la seva millor amiga del Mira i també vol saber quan traurà la seva darrera novel·la, ja que fa més de 4 anys que no escriu cap llibre. En Benedict, estranyat en veure que una seguidora té el seu correu personal, decideix respondre-li. Només vol saber d'on ha tret el seu correu, ja que no està publicat en cap web i, a més, això atempta contra la seva privacitat. L'Alexia, en realitat, el que vol és que li doni consells per escriure. I així comença aquesta relació, amb l'Alexia insistent a voler saber més coses sobre el seu autor favorit i amb l'autor obstinat a descobrir què vol realment aquesta noia. No obstant, no tot és el que sembla i això ho haureu de descobrir quan llegiu la novel·la. Quin seria el tòctic de la nostra història? Doncs ens trobem amb una novel·la epistolar, on els capítols són els mails. Cada capítol és un nou mail. Fa que alguns capítols tinguin una extensió més llarga i d'altres molt més curta. A més, la novel·la presenta divisions on els mesos, que són els mesos amb els que dura la relació entre ells dos. Aquest fet fa que el llibre sigui addictiu i, a més, molt àgil de llegir. De fet, un cop comences, no pots parar. Vols saber com acabarà la història. L'autora juga molt amb el mite de l'escriptor turmentat, d'èxit, addicte i addictiu, per generar interès i misteri i per mostrar-nos la constància i l'ànim d'una Alexia que no deixa d'intimidar-se pels desplantaments que li fa el seu escriptor favorit. La protagonista té una resiliència i una personalitat envejable. És optimista, perseverant, és un remolí d'energia i de bon rotllo. Compte, això no vol dir que hagi tingut una vida fàcil ni que sigui molt feliç, però ha sabut sobreposar-se i veure sempre el costat bo de les coses i de les persones. L'amistat, tant virtual com real, és un dels altres dels temes importants d'aquesta novel·la. I m'ha agradat molt com l'autora introdueix el tema de la relació entre persones de diferents edats, d'una manera tan positiva i enriquidora. De la mateixa manera, ens fa reflexionar sobre la família, sobre qui és la nostra família i sobre la importància, o no, de la sang amb aquell cercle de persones que ens envolta. En definitiva, és una novel·la molt entretinguda, amb un toc de misteri, que té unes quantes sorpreses molt interessants i que ens fa reflexionar sobre els embats de la vida i la literatura. I encara que sigui una novel·la juvenil, se'n pot gaudir, tinguis els anys que tinguis. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Bé, doncs això ha estat tot per avui. Si voleu participar, si voleu fer suggeriments, ja sabeu que la nostra adreça de correu és hola@barcelonadot.com. Res més, fins la propera setmana. A reveure.
És digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.